els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
Recte final del programa d'avui, ho comentàvem abans d'escoltar la Júlia Julbe, no deixem la veu de banda, perquè és moment d'endinsar-nos, com cada dimarts a aquesta hora, a l'Espai Blanquerna. Ja sabeu que un cop per setmana aprenem coses noves de la mà dels seus professors, i avui hem convidat també a la veu de la casa, a la Bet Bardagí, de Bet aquí, doncs, que es quedi amb nosaltres.
Oh, jo encantada.
Home, que... Ui, com m'ha quedat això.
Com m'ha quedat
com
això.
Com molt a dalt, no? Sempre que la Bet...
Jo encantada.
Fantàstic. Bé, avui ens visita, això ho hauria de dir ella, però avui ens visita un especialista en otorrinolaringologia, no sé si ho he dit bé, amb més de 25 anys d'experiència, expert en trastorns de llenguatge, càncer de gola i laringe i professor també de la Facultat de Comunicació de Blanquerna Universitat Ramon Llull. Ell és el doctor Francesc Casamitjana. Què tal? Bon dia, doctor.
Bon dia, què tal?
Molt bé, benvingut. Moltíssimes gràcies per entrar en directe avui al matí a Ràdio Estel, doctor. Doctor, ja de primeres, jo deies que no sé si ho he dit bé, otorrinolaringòleg, és possiblement la professió amb un nom més enrevessat, eh, doctor?
Sí, de fet la especialitat es diu otorrinolaringòleg i especialista en cirurgia cervicofacial. O
sigui, mare meva!
Una mica més llarga, però sí.
Com qui diu Coca-Cola.
Dic, tothom es coneix per otorrino i...
I tira, no, doctor?
Sí.
Bueno, fem una cosa, perquè quan parlem d'otorrinolaringologia, parlem, a veure, doctor, ho hem de detallar bé, d'orelles, de boca i de nas. D'alguna manera tot està connectat, és a dir, si ens fa mal l'orella, pot ser que el problema neixi del nas, l'origen sigui el nas?
Embriològicament, orella, nas... El tracte fonatori i els pulmons tenen un origen embriològic comú i són com si fossin germans. Les mucoses que els cobreixen són uns epitelis molt semblants,
sí.
I per això, en general, quan tenim malalties de nas, poden passar cap a l'orella. A vegades, quan tenim malalties de nas, ens baixen a la gola i als bronquis. Per què? Perquè és un mateix territori que els germans poden colonitzar, no? Sí, són territoris molt lligats.
Territoris lligats. Quin és el mal més habitual al món de l'otorrina... Mira, és que és per dir-ho a vegades...
Otorrinolaringologia.
Sort que tenim a la veu, doctor, aquí.
Va, l'otorrino és un camp molt extens, que agafa tres sentits dels que tenim, no? Que és l'olfacte, l'orella i també el gust. A més de que controla tot el que és la parla, però... La laringe no neix perquè parlem, neix perquè puguem empassar i respirar al mateix temps. Amb la qual cosa, per això els logopedes també es dediquen molt a això, es controla la veu i la deglució. Aleshores, les patologies són múltiples i estan en funció del camp que estiguem. A l'orella, el més freqüent en nens petits són les otitis, de fet, és la malaltia més freqüent en els nens petits.
Sí.
A mesura que ens anem fent grans, pren molta... també és important en els nens, és la sordera, no? La hipoacúsia. Hi ha les hipoacúsies de quan naixem, les neonatals, que això són detectades per un screening que es fa als hospitals quan neixen els nens fent uns potencials, i quan es detecta que un nen pues, té una hipoacúsia greu, se li posen o pròtesis auditives o implants coclears, i a mesura que es fem grans, pues, això moltes vegades va lligant que pugui haver-hi mucositat a les orelles, o trastorns de la cadena ocicular, o trastorns del nervi auditiu. En funció del que tinguem, pues, es tractarà d'una manera o d'una altra. No?
Clar.
Doctor, una pregunta que jo sempre m'he fet, perquè jo quan escolto gravacions meves de fa molts anys i escolto les d'ara, penso, a mi m'ha canviat la veu. Per què ens canvia la veu amb l'edat? Ja sé que, evidentment, tot el cos envelleix, però en aquest cas, les cordes vocals o tot el tracte...
Fonatori,
exacte, gràcies. Per què ens canvia la veu, el to de veu?
O fins i tot envelleix la veu?
Clar.
Tot el cos envelleix... Vostè ho ha dit, no? O sigui, jo sempre, quan a vegades em demanen coses de cirurgia estètica, dic que és que no canviarà la persona. Vostè veu una persona que camina a 50 metres i pot intuir tranquil·lament quina edat té. Mm. Amb la veu passa una miqueta el mateix. Ens parlen per telèfon i ens diuen, pues mira, m'ha contestat una persona gran, una persona jove, un nen petit, no? És un conjunt de músculs i articulacions, la laringe. I aquests músculs i aquestes articulacions tenen un funcionament diferent depèn de les edats. És molt més elàstic quan som joves i es fa més rovellat o una mica més difícil de bellugar a mesura que ens anem fent grans. I anem perdent pues, rang vocal, o sigui, tonalitat, a mesura que ens fem més grans i la veu es fa més fosca. L'altra cosa que canvia, que també detectem, és la prosòdia. La prosòdia és la cantarella que fem al parlar, no?
Sí.
Quan els imitadors el que fan és imitar la cantarella. Pues aquesta prosòdia també es fa una mica més lenta. La gent jove té més capacitat de rang vocal i també de dicció més ràpida. En general, quan més jove ets, és dintre de la teva tonalitat és un to una mica més agut i una prosòdia una mica més ràpida. I a mesura que vas fent gran, pues això va baixant una mica i és per el que comentava. És un conjunt de músculs i articulacions, igual que no correm i saltem com que en teníem 20 anys, doncs la nostra laringe tampoc és capaç de donar el mateix... No?
Perd agilitat.
Veu el mateix brillo que teníem. Per això és molt important, quan veiem a gent gran, aconsellar-los que cada dia llegeixin 2-3 minuts en veu alta i que exercitin la veu.
Oh, aquesta és bona.
Que bona, doctor. O sigui, i aquest és el consell, no?, que li donaria, sobretot a la gent gran, eh?, que llegeixin veu alta.
Si són gent, o sigui, molta gent gran, ja sembla que tinguem, no?, una certa predisposició a pensar que és bo per nosaltres, molta gent s'apunta a coros de cant, i això és molt bo. O sigui, cantar és molt bo, és un missatge, educar la laringe, i per tant, o sigui, seria un bon consell cantar. I clar, el que és difícil en una consulta dir-li que algú que potser no ha cantat, doncs en aquell moment comenci a cantar. Però seria tan fàcil com fer escales musicals amb un pianito, no?
Sí.
Amunt i avall, cada dia 5-10 minuts, i això segur que ens donaria fluïdesa amb la nostra veu.
És a dir, podríem dir que es tracta de tonificar la zona, no? Al igual que ens tonifiquem al gimnàs altres...
Sí, exactament.
Eh que sí?
Te llevaries i t'aconsellen fer exercicis d'estirament, doncs això serien els estiraments de la...
De la veu. Estem parlant amb el doctor Francesc Casamitjana, que també és professor de Blanquerna, que per cert, no li hem preguntat, doctor, però diria que fa uns dies va impartir una lliçó magistral als alumnes de Blanquerna. Com va anar aquesta sessió?
Bueno, va ser fa bastant, eh? Fent càncer de laringe
sí.
A començaments d'any. Aquest any em sembla que serà l'1 de febrer.
Sí.
I bé, jo per als meus, a part de professor de Blanquerna, jo estic de cap de servei a l'Hospital de Mataró i soc vicepresident de la Societat Catalana Otorrino. Els fem diferents sessions a diferents llocs. No, ara no... No veig quina és la que em diu, però sí és la que és.
Però s'ha parlat del cap amb alguna. O sigui que fa moltes sessions, imparteix moltes sessions, no, doctor? Ja m'ho imagino jo. Deia que una de les sessions principals, ara vostè parlava d'aquest càncer, no?, de laringe, es pot d'alguna manera fer com una prevenció d'aquest tipus de càncer, doctor?
El càncer de laringe està molt lligat a tres factors. El primer i més important és el tabac. El tabac és el principal factor que desenvolupa el càncer de laringe, per tant, intentar no fumar. A vegades aquest càncer de laringe es pot desenvolupar 20-25 anys després d'haver fumat, o sigui, si no fumes mai, millor, i si fumes, doncs quan abans ho deixis, també millor. Quan més fumis i més número de cigarretes fumis, més entres en la loteria de poder tindre un càncer de laringe. El segon factor predisponent també és l'alcohol. L'alcohol no tant en si, sinó com un factor que és potenciador del tabac. I el tercer factor, ser home. Sembla que el creixement que té les nostres cordes vocals per la testosterona quan ets jove i la pèrdua d'aquesta testosterona fa que hi hagi un envelliment de les mucoses de la laringe que afavoreix i que fa que el càncer de laringe sigui de vegades més freqüent en homes que en dones. De totes maneres, com que cada vegada hi ha més dones que fumen, doncs aquest càncer de laringe també s'ha vist més en dones. Però, així com amb altres malalties, en el càncer de laringe, el pronòstic sempre és millor amb una dona que amb un home. O sigui, el fet que diguéssim, no hi hagi aquest creixement degut a la testosterona durant la pubertat és com si protegís una mica la laringe de les dones.
És molt interessant tot el que ens està dient Bet avui al doctor Casamitjana. Important també reivindicar-ho i insistir, no, en aquesta prevenció, sobretot pel que fa al tabac i a l'alcohol. Doctor, aprofitant que avui tenim a la Bet Bardagí, que ella és actriu de veu, és indiscutiblement una de les veus més boniques que tenim al nostre país. Què determina el timbre de veu de cadascú?
Pues la morfologia de la laringe, la morfologia del nostre tracte fonatori, o sigui del coll, i les cavitats de ressonància que teníem a la cara. També el cos pot influenciar. De fet, és com si fóssim un instrument, un violí. La Bet té una veu molt maca.
I moltes gràcies.
També s'educa. També s'educa. O sigui, segurament que el fet que des de joveneta hagi cantat, hagi fet música, ha anat educant. I aleshores és com el cos, no? O sigui, jo tenia un professor que sempre ens deia que la funció anava hacia l'òrgan, vol dir que
qué bona.
Una cosa
sí.
Practiques,
sí.
Pues allò, no? Quan veiem un nadador veiem que té unes espatlles molt desenvolupades, en canvi igual un jugador d'escacs no ho té tant. Per tant, malgrat que hi hagi una predisposició genètica i epigenètica vol dir dels factors que ens envolten, que faci que estiguem més predisposats en allò, si allò ho eduquem i ho anem moldejant amb els anys, millora. Aleshores, les hores que suposo que hi ha dedicat al cant i assajar i a cuidar la seva veu i que li ensenyin, perquè a més dels logopedes, els mestres de veu també ens ajuden molt amb aquesta tonificació de la laringe, fa que segurament que la seva veu sigui molt millor i el seu tracte fonatori sigui més elàstic i ho faci millor.
Jo sempre he defensat que, suposo que estarà d'acord amb mi, no ho sé, però que cantar sempre amb un mínim de tècnica per no fer-te mal, perquè evidentment pots cantar malament cridant i et pots fer mal, però cantar amb un mínim de tècnica sempre és boníssim, només té beneficis.
Estic d'acord amb vostè. O sigui, el que comentava abans, el bo, més que llegir en veu alta, seria poder cantar.
Veus?
Que feien les nostres mares i elles de cantar, no?
Exacte, quan feien...
Molt saludable. Anem descobrint el que ja sabien els nostres àvies, però ara ens ho abogo una mica la ciència, no?
Això està molt bé.
Que segurament que psicològicament ens deu ser molt favorable, també ens ajuda, i no només amb la veu. El fet que estimulem el nostre tracte fonatori també fa que la deglució amb els anys sigui millor, perquè al final el que deia la laringe en els animals és un primer requisit per mantenir la respiració i la deglució separades. Per tant, moltes vegades quan ens fem grans pensem amb la veu, però cada vegada, el dia 12, em sembla que és el Dia Mundial de la Disfàgia, té més importància la deglució. I que quan siguem grans, tinguem un bon ritme deglutori, una bona força del terra de la boca i que puguem empassar amb seguretat.
Hem parlat, doctor, i ja no el molestem més, perquè estem parlant amb el doctor Francesc Casamitjana. Hem parlat de la laringe, hem parlat del nas, hem parlat de la veu. Si m'ho permet, preguntar-li per les orelles, perquè són essencials, però potser, no sé, Bet, si tu també tens aquesta percepció, no en tenim prou de cura. Doctor, què hem de fer per tenir les orelles en forma? Què en recomanaria a vostè? Perquè potser hi ha gent que digui, per exemple, ara em venen al cap doncs, molts tips, no?, que potser la gent doncs, fa a casa seva, com per exemple dormir amb taps a les orelles. És bo per les orelles? No sé, és que em ve al cap moltes preguntes, era, doctor?
O sigui, l'audició segurament que és un òrgan principal. De fet, parlem perquè escoltem. I sense l'audició no hi hauria llenguatge i sense llenguatge no hi hauria intel·ligència. De fet, una pregunta que sempre els hi faig als meus alumnes és si quina pensen que és el sistema auditiu més desenvolupat a la natura. I els hi poso pues, el gos, la ballena, l'home, i tothom pues, contesta algun animal. Però, de fet, el sistema més desenvolupat és el nostre, el dels humans, perquè s'especialitza en sentir unes freqüències que van de 5.000 a 2.000 hertz, que sembla que això fa que puguem distingir millor els fonemes i, per tant, elaborar llenguatge. I això és una evolució de l'orella que fa que hi hagi els tres ossets i que potencia aquestes freqüències que ens fan poder sentir els fonemes i entendre els fonemes. Aleshores, quan un nen neix, pràcticament el seu sistema auditiu ja està desenvolupat. Aquest sistema auditiu té dues parts. Una mecànica, que és transmissora i amplificadora del so, que és el timpà i la cadena d'ossets, i una altra part que és el que fa és transmetre aquesta senyal mecànica, transformar-la en una senyal elèctrica i enviar-la al cervell, que ho fa la còclea, el que en deien el cargol. Aquesta còclea té una sèrie de cèl·lules, vale? 12.000 cèl·lules, que les tindrem de tindre per tota la vida. Pensi que amb un centímetre cúbic de sang hi tinc 5 milions de maties i, en canvi, tenim aquestes poques cèl·lules per tota la vida.
Per tota la vida.
Però el so cap al cervell. Per tant, qui sent millor? Pues el que no està sotmès a sorolls. O sigui, segurament que quan menys exposem a l'orella als impactes auditius,
millor escoltarem.
Es conservaran aquesta cel·la.
Doncs...
Els auriculars són dolents i, en aquest sentit, a les persones com vosaltres que treballeu amb auriculars, és crear una ressonància a les freqüències agudes que fa que es pugui perdre més l'audició. No és bo dormir en taps, però bueno, tampoc és molt dolent, i sí que el que no és bo és dormir amb auriculars i amb la ràdio posada.
Oi, ara aquesta, tu, amb la ràdio posada. Doctor.
No, però...
Tenim alternativa, però...
Per posar un sleeper que de 20-30 minuts s'apagui i ja està.
I ja està. Bueno, és que el doctor Casa Mitjana té alternatives
exacte,
i respostes per tot.
Exacte, solucions per tot.
Ah, això mateix.
Ho faig, eh?
Doctor, ho hem de deixar aquí, però ha estat un plaer i un goig escoltar-lo. De debò, moltíssimes gràcies. El convidem un dia, perquè és molt interessant, bé, tot el que ens ha explicat
el
doctor. Si la seva agenda li permet de venir aquí a l'estudi i ens ho explica en persona. Doctor...
Molt bé, doncs moltes gràcies per la trucada.
No, res, a vostè.
Bon dia a tothom.
Que tingui molt bon dia. Hem parlat amb el doctor Francesc Casamitjana, especialista en otorrinolaringologia, amb més de 25 anys d'experiència, com bé deia, expert en trastorns del llenguatge, càncer de gola i laringe, i també professor de Blanquerna.
Blanquerna. Un podcast de Ràdio Estel. Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.